Què tal? Molt bon dia. Comencem setmana amb l'últim dilluns del mes de setembre. Benvinguts al Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Com no pot ser d'una altra manera, hem de començar donant la nostra enhorabona a les noies del Club Rem Santa Cristina. L'absolut femení ha posat la cirereta al pastís després de proclamar-se aquest diumenge campió de Catalunya de llagut en la competició disputada a Cambrils. Les lloretenques han aconseguit arrodonir la temporada amb un tercer títol després de tot el treball i sacrifici al llarg del curs. Insistim, des d'aquí la nostra enhorabona, i és que és un resultat que valorarem durant el programa amb un membre de l'entitat, Quim Planells. Però no és l'única enhorabona que hem de donar en aquest inici del programa. Ja sabeu que ens agrada explicar totes les coses bones que li passen a Miqui Joanola. Per qui no el conegui, encara és un jove lloretenc que forma part dels cadets del Futbol Club Barcelona. Segueix creixent dia a dia, demostrant que és molt capaç de tot i que està tossudament capficat en aconseguir gaudir d'allò que més li agrada, el futbol, a través de noves experiències. Avui mateix comença per ell una d'aquestes noves experiències. Marxa amb la selecció espanyola sub-15 a unes jornades que es duran a terme al llarg de 3 dies a Madrid. Miqui, això t'ho has guanyat tu, no t'ho ha regalat ningú i aprofita aquesta estada. Diverteix-te, gaudeix, segueix explicant que l'esport lloretenc no té aturador i, com dic, demostra'ls que ets molt capaç de tot. A Miqui ens deixa un somriure en un programa en què, a més, parlarem de la victòria del Club Unió Futbol Sala Lloret. Els homes d'Òscar Plaza es van estrenar amb un triomf 8-7 contra el Lliçà d'Amunt. També analitzarem l'empat a 2 del Club de Futbol Lloret contra la Unió Esportiva Llagostera B. Tot això a la primera mitja hora, perquè recordem que avui és l'últim dilluns de mes i, per tant, avui toca tertúlia al llarg de la última mitja hora. Comencem. En els controls de so, Eduard Lanza, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Les 9 i 5 minuts, comencem amb els titulars. Les noies del Club Rem Santa Cristina, campiones de Catalunya. L'equip absolut femení va arrodonir la gran temporada amb un tercer títol al Campionat de Catalunya de llagut, disputat aquest diumenge a Cambrils. Les lloretenques van superar els capgrossos de Mataró i el Nàutic Premià amb un temps de 8 minuts i 53 segons. D'altra banda, el juvenil femení també va aconseguir fer podi amb un tercer lloc. A més, l'absolut masculí va ser cinquè, el veterà femení setè i l'infantil mix va acabar en el quart lloc. Un gol de Peque en l'últim minut serveix perquè el Club de Futbol Lloret rescati un punt en el derbi davant de la Unió Esportiva Llagostera B. Els homes de Durdiales no van tenir un bon inici de partit i van marxar al descans amb una derrota momentània per 0-2. A la represa, els llagostarencs van patir l'expulsió de l'ex-lloretenc Lucas Allende i van poder fer la igualada, amb un gol d'Albert Puntí en el 82 i un altre de Rubén Martínez Peque en el 89. L'equip és 14è amb 4 punts. El Club de Futbol Lloret B de la tercera catalana cau derrotat en el derbi salvatà davant del Blanes per 4-2. Tres gols de l'ex-lloretenc Roger Mora i un de Tuncara van suposar el triomf dels blanencs. Els de José Cáceres van retallar distàncies amb les dianes de Sat i Albert Massagú, però no van poder obtenir un resultat positiu. Acaba la jornada 14ens amb 4 punts. I en el grup 28 de la quarta catalana, derrotes pels dos conjunts de Lloret de Mar. El Lloretenc Futbol Club va perdre 3-0 al camp del 4 Vents a Blanes, mentre que l'Sporting Lloret va caure a casa per 0-4 contra el Sant Antoni. En futbol sala, en el grup 1 de la tercera divisió, el Club Unió Futbol Sala Lloret s'estrena amb un triomf contra el Lliçà d'Amunt. Va ser per un marcador de 8-7 a la primera jornada de Lliga. Els homes d'Òscar Plaza van començar per darrere en el marcador, però van ser capaços de donar-li la volta. Ricky Soutullo va ser l'home més destacat, amb 5 gols. També van veure porteria Agustín Cotano, Òscar Alcántara i John Cuerva. Sortim ara fora de Lloret. El Girona Futbol Club cau derrotat en el nou derbi català de la primera divisió davant del Barça per 0-3. Els gols en pròpia porta de Dai Benítez i Gorka Iraizot van suposar una gran llosa pels gironins, que no van poder reaccionar i van encaixar un tercer gol, obra de Luis Suárez. Va ser una jornada festiva a Montilivi, que va presentar una entrada de més de 13.300 espectadors, amb la presència a la llotja del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, feia una lectura positiva del partit, tot i la derrota.
Lo positivo, pues que hemos tenido, creo que, bastantes ocasiones para jugar contra un Barça, aunque no hayamos hecho gol, que el planteamiento de hombre a hombre cuando tenía el balón el portero, pues hemos generado también ahí por lo menos dudas y algún acercamiento, y bueno, cuando se compite con pistolas y los otros tienen metralletas, pues es más fácil que ganen los de las metralletas, ¿no?
El Girona acaba la jornada 17è amb 4 punts a un de distància dels jocs de descens. La pròxima jornada l'equip es desplaçarà a Balaïdos per jugar davant del Celta de Vigo. Serà divendres a les 9 de la nit. En el grup 3 de la tercera divisió B, segon punt del club de futbol Peralada després d'empatar a 2 a la nova Creu Alta davant del Sabadell. Per la seva part, la Unió Esportiva Olot va empatar a 1 contra el Penya Deportiva i la Unió Esportiva Llagostera va encaixar una contundent golejada de 4-0 al camp del Mallorca. Els tres equips gironins es troben a la zona baixa de la classificació. En el grup 5è de la tercera divisió, gran triomf del Figueres per 0-4 al camp del Gavà. Per la seva part, el Palamós segueix en caiguda lliure, va perdre per 1-3 a casa davant de l'Escó i segueix com a cuer de la competició. En el grup 1 de la Primera Catalana, el Centre d'Esports Farners es col·loca líder de la categoria després de superar el Mollet per 2-1. La Jonquera també va vèncer per 3-1 contra el Sant Joan de Montcada. Per contra, derrota del Banyoles per 3-0 al camp del Vic. En el grup 1 de la Segona Catalana, derrota del Palafolls i empat del Tossa. Camprodon 1, Palafolls 0 i l'Escala 1, Tossa 1. Canviem d'esport. En bàsquet, l'Espar Citylip Girona es proclama per 6ª vegada campió de Lliga Catalana. Les noies d'Eric Sorís van superar el Cadí la Seu per un marcador de 63-71. I en handbol, a la Divisió d'Honor de Plata, tercera derrota consecutiva del Bordils a Pontevedra davant del Cisne. Va ser per 36-28. De moment, el conjunt blanquivert no ha estat capaç de sumar cap punt a les 3 jornades de competició que s'han disputat. La pròxima setmana, Copa del Rei.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 10 del matí comencem parlant de futbol sala perquè s'ha disputat la primera jornada de la tercera divisió en què ha guanyat el Club Unió Futbol Sala Lloret per un resultat de 8-7 davant del Lliçà d'Amunt. La resta de resultats han estat els següents. Grama 6, Castellà 6, Ripollet 3, Sant Joan de Vilassar 2, Montsant 6, Sant Cugat 2, La Font Màgica 3, Ciutat de Mataró 2, Vallseca 4, Vacarisses 4, Arraona 8, Arrels 2 i Montcada 8, Premià de Mar 1. La classificació, anecdòtica de moment, lògicament, encapçalada pel Montcada 3 punts, els mateixos que l'Arraona i el Montsant. El Lloret és quart, també amb 3 punts. No han puntuat i es troben a la part baixa Ciutat de Mataró, Sant Cugat, Arrels i Premià de Mar. El que fem és parlar amb el nou entrenador del Club Unió Futbol Sala Lloret després de la marxa de Jordi Castejón, l'anterior entrenador a Gran Canària. Doncs l'equip lloretenc s'ha reforçat a la banqueta amb Òscar Plaza, que és el nou tècnic del Club Unió Futbol Sala Lloret. El tenim al telèfon. Òscar, molt bon dia.
Bon dia.
Enhorabona. Sempre és importantíssim, no?, començar amb una victòria.
La veritat és que, bueno, després de començar segurament amb la millor intensitat possible, de nou de dia, però sí, al final guanyar en casa contra un rival dels que l'any passat van quedar per la part alta ens dona...
Tenim problemes de cobertura, Òscar, no sé si et pots moure una miqueta.
Sí, doncs buscar una zona millor.
Ara sembla que t'escoltàvem bé. Problemes del directe, cap problema. Estàvem parlant d'aquesta victòria 8-7, explicant que comenceu perdent 0-2, no?, i al final doncs aconseguiu remuntar en un partit amb molts gols. Sembla que tenim problemes amb la connexió telefònica amb Òscar Plaza. Estàvem comentant la...
El clip, perquè...
Ara sí.
Són 15 gols i per tot que la gent va sols a l'afició. Però sí, vam començar amb... No sé, amb molts nervis. No sé si perquè és una categoria nova per nosaltres o bueno, al final el primer partit, a casa, amb la necessitat de, i pressió de voler guanyar. Vam començar una mica tous, ells amb molta intensitat, lliçar, i bueno, a poc vam anar trobant el nostre lloc dintre de la pista i vam anar al descans 2-4. I bueno, la segona part vam aconseguir portar una mica, tenir el domini de la pilota i del partit i ho vam aconseguir, sí.
I déu-n'hi-do amb 5 gols de Ricky, no?
Sí, en Ricky és un jugador que ell encara no creu que tingui gol. Parlant durant la setmana, ell me deia que la temporada passada va fer 6 gols en tota la temporada, però jo penso, i així hem parlat amb ell, de que és un jugador molt desequilibrant, amb molta arribada, i segurament la mancança d'aquests gols era perquè potser desequilibrava molt, molt lluny de la porteria, i ara intentarem fer-lo jugar molt més a prop. I ahir, pues mira, 4 gols dintre del partit, i el 5è va ser doble penal, però vamos, molt contents per ell.
Lògicament, Òscar, és molt aviat per fer valoracions, perquè tan sols s'ha disputat una jornada, però quines sensacions et deixen els resultats? Com veus aquesta nova categoria?
Bueno, els resultats no em sorprenen gaire. La veritat és que, bueno, potser una mica ampli el resultat de Montcada. No sé ben bé quin equip ha acabat fent cover Premià. És un equip que sempre porta molts anys a la categoria. Però, bueno, al final, en aquest esport ja sabeu que un partit que se'n va una mica... De fet, nosaltres, si no arribem a posar-nos a to, hauria pogut passar alguna cosa semblant. És a dir, podré 8 o 1 excessiu, però aquesta categoria, cada partit serà una lluita per qualsevol equip, i com et despistes una mica, doncs acabes emportant-te un sac cap a casa. Uh-huh. No em sorprèn gaire, no.
Com hem explicat, agafes el relleu de Jordi Castejón. Òscar, quina és la teva trajectòria com a entrenador?
Bueno, doncs com a entrenador és curta, és a dir, és el meu quart any a les banquetes. Sí que com a jugador, doncs, el bagatge és llarg, però vam començar a Vilafant, a la màxima categoria de l'altra federació, i ara portava 2 anys a Sant Julià, assumint no només el primer equip, sinó la direcció esportiva del club. I aquest és el primer any, diguéssim, en una categoria ja semiprofessional, com pot ser la tercera divisió nacional.
I Òscar Plaza, com vol que sigui el seu equip? Com ha de jugar?
Bueno, hem volgut seguir una mica amb la línia del que funcionava, no? Al final l'equip ha assolit l'ascens. Nosaltres volem portar una continuïtat a aquest tipus de joc. Sí que és veritat que els meus equips o la meva filosofia és d'un equip molt, molt, molt intens, on pugui jugar el màxim número de jugadors possibles de cada partit, perquè tenim una plantilla grossa, tenim una plantilla de 15 jugadors, dels quals 3 s'han de quedar fora cada setmana, i bueno, un equip que pressiona a dalt, que molt, molt intens, molt seriós, i bueno, en fi, amb un bon tracte a la pilota. La veritat és que entenem que cal tenir el control del partit, de la pilota, és primordial per poder entendre aquest joc i assolir els objectius que ens hem marcat.
Uh-huh. I una darrera qüestió, Òscar, parlem de la pròxima jornada, us desplaçareu a la pista del Castellà. Tenim alguna referència d'aquest equip, o encara és una mica desconegut pel que dèiem, pel que és l'inici?
Sí, és una mica desconegut, i a més, bueno, conec bastant l'entrenador de Castellà, conec algun jugador. De fet, un dels referents s'acaba de trencar, no sé si tíbia o no sé, té una lesió important i es perdrà gran part de la temporada. Referències no en tenim, però vamos, entenem que nosaltres tenim un equip suficientment competitiu com per, si som intensos i som seriosos i tenim un nivell d'error baix, tindrem moltes possibilitats de 3 punts cap a Lloret.
Doncs així ho esperem, Òscar Plaza, nou entrenador del Club Unió Futbol Sala Lloret. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, i de nou enhorabona per estrenar-te amb un triomf.
Gràcies a vosaltres.
La pròxima jornada el Club Unió Futbol Sala Lloret jugarà a la pista del Castellà, serà dissabte a 6:45 de la tarda. A banda d'aquest partit, Lliçà de Montmoncada, Sant Joan de Vilassar, Grama, Sant Cugat, Ripollet, Ciutat de Mataró, Montsant, Vacarisses, La Font Màgica, Arrels, Vallseca i Premià de Mar, a Arraona.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I parlem ara de rem, perquè el Club Rem Santa Cristina ha estat enhorabona. Les noies de l'absolut femení es van proclamar campiones de Catalunya i van arrodonir d'aquesta manera la temporada amb un tercer títol. Tenim al telèfon un dels membres de l'entitat, que és en Quim Planells. El saludem, Quim. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I enhorabona, era l'objectiu i s'ha aconseguit.
Doncs sí, la veritat que sí, molt contents per això, la veritat. Com dèieu, doncs, hem arrodonit una temporada perfecta amb el sènior femení, no? Després de venir guanyant, doncs, ben entrada la temporada al campionat de Lleuto Mediterrani a Banyoles, i després fer una perfecta temporada amb Lliga Catalana, que també la van guanyar, doncs ara quedava ja l'última perla, que és el campionat de Catalunya de Llagut, que ha sigut aquest cap setmana a Cambrils, i bé, doncs han les expectatives i han guanyat còmodament, doncs, també el campionat, i molt contents per tota la temporada que han fet.
Per davant, concretament, de Capgrossos de Mataró,
sí,
i Nàutic Premià.
Sí, el Capgrossos de Mataró, bé siguin el rival a batre, diguem-ne, les últimes temporades. L'any passat, les noies del Capgrossos de Mataró van quedar empatades a punts a la Lliga amb les nostres i per nombre de victòries se'n van endur elles el títol. Aquest any ja nosaltres ens hem endut el títol còmodament, diguem-ne, i bé, i, però continua sent un rival a batre i de fet una eliminatòria ens van guanyar les noies del Mataró i van haver de jugar a la repesca, les nostres, i bé, van passar la repesca, van anar a semifinals, van guanyar-les i bé, doncs al final van guanyar el campionat també. Molt contents.
La valoració de la resta d'equips, quina seria?
Doncs mira, vam fer també un podi amb el juvenil femení, que van quedar tercera de la seva final. Milloren una posició respecte a la Lliga, que van quedar quartes, per tant també molt bones expectatives. Juvenil femení i sènior femení doncs, són dues categories que estan molt a prop d'edat, per dir-ho així, per tant, bueno, ens agradaria pensar que tenim continuïtat amb el projecte del femení, no? Vull dir que les noies del juvenil tard o d'hora doncs, acabaran siguent les que formaran el primer equip, per tant en aquest sentit molt bé, però per contra doncs, els nois de l'absolut masculí doncs, bé, els últims anys han tingut bastants èxit i jo crec que ara han notat una miqueta el desgast de tots aquests anys i han quedat cinquens. No van, els va tocar una semifinal molt dura amb els que han quedat en el podi, diguem-ne, i van quedar eliminats. I bé, llavors ja a la final bé doncs van guanyar-la còmodament, lògicament, i van quedar cinquens fent un molt bon temps, de fet fent el tercer millor temps de totes les finals, no? Però bueno, van quedar fora, van quedar cinquens. I les altres categories amb les que competíem, que eren el veterà femení, doncs sisenes també, molt bé, en la seva línia, bueno, un resultat correcte, igual que la Lliga, que van quedar sisenes. I l'infantil mixt, que va quedar quart, són tripulacions en formació, doncs el de menys són els resultats, el que importa és que hi hagi continuïtat i que prengui la tècnica i que acabin siguent els absoluts del demà, no?
De cara a la pròxima temporada, millorar els resultats de l'absolut masculí seria una miqueta l'assignatura pendent?
Sí, bueno, l'absolut masculí, doncs, lògicament, s'haurà de fer igual ha sigut un canvi de cicle, no sé, veurem què s'ha de fer exactament, no? Perquè hem estat molts anys a dalt de tot i això, doncs, a nivell personal té molts desgastos. I bé, són situacions complicades que s'han de gestionar molt bé. El rem és un esport molt competitiu i té molt de desgast. Nosaltres entenem el rem com un esport de tot l'any i llavors això implica doncs, bé, quan comencem la temporada, que comencem el de novembre normalment, doncs ja has d'entrenar 5-6 dies durant tot l'any, no? Inclosos doncs, els diumenges de ple hivern, com sabeu, doncs, a les 8 del matí sortim a remar i és un goig, però també això té el seu desgast, no? Llavors, bé, l'objectiu serà que el salut masculí doncs, torni a recuperar el liderat i tant en la Lliga com en els campionats, no? I és un repte bastant gros. I l'altre seria mantenir l'absolut femení, no? Que també doncs, el tenim, els últims anys doncs, està sent sots campió i sempre està es manté allà dalt, per tant també molt bé.
Per cert, sobre l'absolut femení, com va ser la celebració? Quina seria la fotografia?
La fotografia, bueno, la típica que solem fer, no? Els rems aixecats, que ja és una tradició i bueno, quan arribem a quan arriben a la sorra, doncs anar tot a l'aigua i cantar el corre que toquen, que és l'habitual en els nostres casos. Totes les tripulacions que guanyen o fan un molt bon resultat, doncs acabem així.
I una última qüestió. Te tornem a preguntar per el que passarà el mes d'octubre. Encara cap tipus de novetat, no? Ens explicaves l'última vegada que les novetats, en tot cas, arribarien tenint en compte les condicions sí. climatològiques, no?
Sí, sí, sí. Estem ara... Bueno, ara sí que ja doncs, donem per finalitzar la temporada de competició. Les tripulacions doncs, ja es prendran el seu descans. Recollirem els vots, engreixar-ho tot, no? Per tenir aquest mes i mig de descans, que prenem sempre normalment, excepte l'absolut masculí, doncs, que tenim aquest repte de les 111 milles, que bé, doncs ara ens posarem a entrenar amb el lleu del Mediterrani, és a dir, recollirem el lleu català i tornarem a recuperar el lleu del Mediterrani, que és l'embarcació amb la que farem la travessia, i bé, l'objectiu ara és, d'una banda, fer entrenaments per anar-nos acostant a el que serà realment la travessia, que és un entrenament molt llarg, de més d'una hora, perquè seran els canvis que anirem fent al llarg del trajecte i acostumar doncs, a la musculatura, tant la musculatura com fins i tot doncs, als tous de la mà, que no, bueno, les llagues, no? Però perquè no ens creïn més llagues de l'habitual. I a més també hi ha preparat tota la logística, que serà bastant complexa, de tota la gent que volem que vagi a recollir-nos, bueno, a rebre'ns a Ciutadella, que clar, tot això, com us dèiem, doncs, dependrà de la meteorologia, però esperem que almenys en aquest sentit tinguem sort i que puguem fer-la, i serà el 12 d'octubre, que és un dijous i serà a les 9 del matí, en el que farem un comiat des de la platja de Santa Cristina, que sortirem, direm, iniciarem la travessia, i bé, que tothom està convidat, qui vulgui, a les 9 del matí de Santa Cristina, el dia 12, doncs que ja us ho comunicarem també, per celebrar i donar-nos el comiat per iniciar el trajecte cap a Ciutadella.
Doncs, Quim Planells, membre del Club Rem Santa Cristina, estarem ben pendents de les últimes notícies i novetats sobre aquesta travessia a Menorca. Enhorabona pel campionat de l'absolut femení i, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos en el programa d'esports.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esportiu amb Moisés García.
I continuem endavant a les 9 i 24 minuts del matí i parlem ara d'un torneig de petanca que comença avui i que finalitzarà dijous. Tenim al telèfon un dels seus responsables, que és Julio Zapula. El saludem. Julio, muy buenos días.
Hola, bon dia.
En què consistirà aquest torneig? Com l'heu preparat?
Bueno, tenim un terreny que està just al costat de l'hotel, amb francesos, i hem fet una mica de tant francesos, espanyol també, un petit torneig, són gent gran, que en França s'hi joga molt, és el deport amb el deportiu de França, i doncs el que farem juntem, el que és turisme, amb petanca, aprofitar que la gent ven aquí a gaudir del sol, el nostre ben sol que tenim, i aquí fem jugar. Juguen un petit campionat entre ells, conjuntament dels espanyols. Donen un premi, però no és una cosa oficial, però per aquesta gent és molt important, perquè són gent gran, s'ho passen bé. Doncs a gaudir, vacança i deport és el que una mica que estem fent tots.
M'has dit francesos i espanyols?
Sí, sí. I farem francès i espanyol, fem un tipus una petita liga, per dir-ho així, per entendre. Però bé, això no és cap liga oficial, però són gent gran que s'ho venen a passar bé i aprofiten a fer les coses. Són petanqueros que venen de França, de tot arreu, de Niça, Marsella, arreu de França, i hem juntat també una combinació amb els petanques d'aquí de Lliure de Mar. Doncs conjuntament farem una petita campionat d'aquests 4 dies. L'objectiu realment és passar-lo bé. Mesclar una mica de jugar i gaudir de la vacança.
De quants participants estem parlant?
Sobre 100 persones.
100 persones.
És la primera vegada que estem fent aquí a Lloret. Això esperem que l'any que ve posi 110 o més. Anem a veure si aconseguim fer una cosa habitual de cada any.
Has dit que no és una competició entre cometes oficial, hi haurà premis pels guanyadors?
Sí, 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 hi ha premi, hi ha copa, hi ha primer, segon, perquè juguen doblete, triplete, bueno, això vol dir que juguen dos, parella de tres i parella individual. És una petita campionat, per dir-ho així.
M'has dit que no és la primera vegada que ho feu, sí que és la primera vegada que ho feu a Lloret de Mar. A quins altres llocs heu estat?
L'han fet a Santa Susana, però per canviar una mica, perquè sempre estem a Santa Susana, volíem conèixer el que és Lloret, també el que m'interessa a mi també, per conèixer una mica Lloret, perquè aquí podem fer això. Hi ha una mancança de camp de petanca, però amb aquest terreny que han donat a l'Ajuntament, ho estem preparant, ho estem reçant ara, et prepara per aquesta gent.
Uh-huh. I una última qüestió, Julio, amb l'experiència que ja porteu al darrere, encara a dia d'avui la petanca segueix viva?
Sí, sí, sí. En França sobretot, eh? En França, no dic que és deporte nacional, bon, podem dir sí, però nacional de la tercera edat, però sí que és un deporte molt sentit, eh? Uh-huh. Hi ha molt de grup que venen aquí a Lloret, bueno, a Lloret de la costa, a gaudir del temps, però clar, hi ha vegada que per la seva zona el temps no acompanya, i aquí amb el sol que tenim, el clima que tenim, l'aprofitem. És una mica això el que fa.
Doncs Julio Zapula de l'empresa... Sí, sí, perdona, endavant.
No, aprofitar l'estructura bona que tenim a Lloret, que són altra baixa temporada que encara no és baixa, però sí que comença a baixar, i també no una forma també d'emplenar també el poble.
Doncs queda dit, Julio Zapula, de l'empresa Zap Travel. Moltíssimes gràcies per explicar-nos el que fareu aquests dies a Lloret de Mar i que vagi molt bé el torneig.
D'acord, moltíssimes gràcies. Felicitat per el programa.
Les 9 i 28 minuts del matí obrim el bloc de futbol perquè es va disputar la quarta jornada de la primera catalana amb un empat a dos del Club de Futbol Lloret davant de la Unió Esportiva Llagostera B, a banda d'aquest marcador. Farners 2, Mollet 1, Vic 3, Banyoles 0, La Jonquera 3, Sant Joan de Montcada 1, Castellà 0, Montañés 1, Sabadell B 0, Manresa 0, Sant Cugat 1, Can Vidalet 1, Fundació Grama 2, Manlleu 2 i Cardedeu 1, Júpiter 1. La classificació encapçalada pel Farners 9 punts, segon la Fundació Grama amb 8 punts, els mateixos que el Llagostera B i el Can Vidalet. A la part baixa, el Club de Futbol Lloret 14, fora del joc de descens amb 4 punts, empatat amb el Cardedeu, que marcaria aquesta zona de descens, juntament amb el Mollet, amb 2 punts, el Júpiter, també amb 2 punts, i el Castellà, que encara no ha puntuat. Un partit del Club de Futbol Lloret que al descans marxen els homes Edurdiales amb un 0-2. A partir d'aquí, a la represa, una expulsió de l'ex del Lloret, Lucas Allende, va suposar que el Lloret acabés jugant amb un home més, amb el gol de Puntian al 82 i el gol de Peque en el 89, es va poder resoldre el partit i acabar sumant un punt. Escoltem el que deia Edu Urdiales al finalitzar el partit, que estava satisfet amb la imatge de l'equip i la reacció al descans.
El partit va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, on no vam trobar mai el lloc, i la segona en què vam reaccionar i vam poder donar la volta al marcador i inclús guanyar el partit. Llavors, bueno, sent així, la valoració que fem del partit és positiva, doncs, perquè hem pogut remuntar un 0-2, que és molt difícil en aquesta categoria, i hem vist que tenim un equip amb molt de caràcter.
Segons Edu Urdiales, perquè arribés l'empat hi van haver dues claus, l'expulsió de Lucas Allende i el canvi de xip de l'equip al descans.
La reacció de l'equip crec que ve donada per dos motius. Està clar que l'expulsió va ser un d'aquests motius. El quedar-nos amb un jugador més, doncs vam apretar moltíssim, vam circular molt ràpid la pilota i vam tenir moltes arribades. I la segona clau va ser el canvi de xip que vam fer a la mitja part, no? Vam veure que l'equip no estava tal com havia d'estar en molts aspectes i vam fer el camp gran, vam anar per al partit i vam treure una mica més de caràcter que ens va faltant a la primera part.
I la pròxima jornada, nou derbi gironí, segons Edu Urdiales, rival complicat, camp complicat, el del Banyoles.
La setmana que ve és una setmana complicada, és un altre derbi, aquest fora de casa. Ja vam comentar, no?, que sense que sigui una excusa, doncs estem jugant tots els partits com si estiguéssim fora de casa, perquè bé, el camp encara no estem del 100% habituats, i aquest derbi el juguem fora, en un camp gran, amb un equip on té jugadors que venen del Figueres, per exemple, com el seu davanter, que és un molt bon jugador, i esperem això, un partit dificilíssim on haurem d'estar una altra vegada concentrats als 90 minuts i que no ens servirà només fer-ne 45 de bons, sinó que des d'un bon principi hem de saber gestionar el que passi en el camp i fer una bona lectura del partit.
Aquest partit entre el Banyoles i Lloret es jugarà diumenge vinent a les 12 del migdia. A banda d'aquest partit, Llagostera B, Sabadell B, duel de filials, Sant Joan de Montcada, Farners, Can Vidalet, La Jonquera, Castellà, Vic, Manresa, Sant Cugat, Mollet, Fundació Grama, Manlleu, Cardedeu, Montañesa, Júpiter. Les 9 i 32 minuts, una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia.
Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme. Tots els dissabtes de setembre, descobreix la fauna i la flora submarines de Lloret practicant snorkel. Els divendres i dissabtes de setembre i octubre, descobreix el patrimoni natural i cultural de Lloret practicant la marxa nòrdica. Tots els dissabtes d'octubre, tallers per descobrir el mar i el bosc amb una gimcana de pistes o cursa d'orientació. Reserves a l'oficina de turisme Avinguda de les Alegries 3. Informació al 972 36 57 88. Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme.
El dimarts 26 de setembre hi haurà la presentació i espectacle inaugural de la temporada d'octubre-desembre del Teatre de Lloret amb la intervenció d'alguns dels protagonistes de la nova temporada i l'actuació del cor Ars Nova Lloret. Dimarts 26 de setembre, a les 8 del vespre, al Teatre de Lloret, presentació i espectacle inaugural de la temporada octubre-desembre. El mateix dia ja es podran comprar les 50 primeres entrades dels espectacles Florido Pensil Niñas, Cariño, Homes al Musical, Pluja i Massacre del Capitalismo Espanyol. Preu de les entrades, 10 euros cadascuna, només si vens a la presentació del dia 26. Teatre de Lloret de Mar.
L'oferta esportiva local al teu abast. Consulta el llibret informatiu. Inscripcions a les escoles i cursos municipals. A l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, OIH. Els baixos de l'Ajuntament. Inscripcions online amb certificat digital i sistema vàlid. L'oferta esportiva local al teu abast. Més informació al 902 36 75 12. També hi ha oferta de clubs, associacions i entitats. Consulta el llibret informatiu. Lloret de Mar, Vila Esportiva.
Cada dia a les 8 del matí connecta amb l'actualitat del teu municipi.
A vegades amb un mes i mig estan resoltes. Les queixes contra l'administració, l'administració és més lenta, responent.
La resposta nosaltres creiem que va ser prou positiva. És a més, ens va demanar més documentació.
I moltes vegades la gent s'adreça a un síndic i no a l'administració, siguin a funcionaris o regidors, perquè el troben que és una persona d'igual a igual, que es pot parlar amb confiança.
De 8 a 9 del matí, posa't al dia de les principals notícies que afecten a Lloret. Bon dia, bona hora. L'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu. La tertúlia del Lloret Esportiu.
A ver qué consigue el Barça, balón parado, Messi que la cuelga al segundo palo, jugada ensayada, gol, 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 gol del Barça. Qué suerte ha tenido el Barça ahora, porque en el segundo palo, desde muy lejos la pegó Jordi Alba, rebotó en el pie de un defensor del Girona, despistó a Gorka y el balón que entró mansamente al fondo de la portería. La suerte está del líder, la suerte está del Barça. Amb aquesta petita dosi de sort, o gran dosi de sort, perquè els dos gols del Barça, els dos primers gols del Barça van ser en pròpia porteria, el primer de Dai Benítez i després de Gorka Iraizoz, el Barça doncs, que es va imposar a Montilivi en el nou derbi gironí, va ser per 0, derbi gironí no, derbi català de la primera divisió, va ser per 0-3, d'això començarem parlant a la nostra tertúlia. Hem de dir que hem tingut una baixa d'última hora, ja intentarem tenir aquesta persona a la següent tertúlia. Ens acompanyant l'Antonio Pérez, delegat del Club de Futbol Lloret. Antonio, bon dia.
Bon dia.
I en Jan Carrillo, estudiant de periodisme. Molt bon dia, Jan.
Bon dia.
Què us va semblar el partit entre el Barça i el Girona? Mala sort per al Girona, fortuna del Barça en aquest sentit, no?
Bé, quant a gol, els dos primers gols, està clar que una mica de sort va haver-hi, però és algo que pot entrar dintre diguéssim, del pla, bueno, de l'esquema d'un partit i jo crec que bueno, que el Barça va ser bastant superior al Girona. I bé, sí, podria haver sortit d'una altra manera, podrien no haver entrat aquells dos gols i no sé què hagués passat, no? Però jo crec que es va plasmar la superioritat del Barça en el partit, la veritat.
En aquest cas, Antonio, la qualitat del Barça, tot i No, no necessitava, no tenia aquests gols.
No, el Barça, l'equip grande, no necessita tenir... Hay ratxes que, bueno, pues que no t'entren, no? Però el Barça, de la manera que està ara, pues, si no hubiera sido por esas dos, hubiera ganado 0-1, y qué más da, si la cuestión es ganar, sea 0-1 o sea 0-2. Lo que yo creo que el Girona me sorprendió un poco, salió un poquito, no lo vi yo con aquella intensidad que otros han visto al Girona en otros partidos. Y bueno, y si... contra el Barça no le pone un poquito más de agresividad, no juego duro, no, un poquito de más agresividad y ser más pegajoso en los marcajes y estar más encima de ellos, pues bueno, el Barça te hace un rondo en cualquier sitio del campo, en una esquina del área ya te hace el rondo. Y bueno, pues yo creo que fue merecedor de la victoria y Girona, lo que sí creo que tenía que haber puesto un poquito más.
Vam veure un marcatge a l'home de Pablo Maffeo sobre Messi al llarg de tot el partit. Creieu que funcionen aquestes coses amb Messi?
Bé, potser Messi sí, perquè no diré que l'anules, però el treus una mica d'aquest joc i participa menys activament. Però encara que no estigui participant amb la pilota, encara que no toqui tant de pilota, genera espais i genera... oportunitats pels seus companys d'intervenir i de ser decisius, no? I crec que es va veure un marcatge a l'home en quant a l'acció, el marcatge va ser molt bo, però aquesta en el que és el devenir del partit no va acabar funcionant, no? I el Barça va trobar altres camins per aconseguir la victòria, o sigui que crec que pot ser una idea, però jo, vamos, jo no soc molt partidari de fer marcatge a l'home.
Bueno, yo creo que el marcaje al hombre se puede hacer cuando es un equipo que tiene solamente un hombre. Pero cuando es un equipo que sube el lateral y te hace gol, como Jordi Alba, por ejemplo, o el otro lateral, el marcaje al hombre, yo me recuerdo hace 30 años cuando Cruyff lo cogió Camacho y lo seguía por todo el campo, pues parecía que yo creo que eso no funciona, que los marcajes se deben hacer por zonas y bien hechos. Y bueno, yo creo que no le funcionó por eso, porque si tú dejas, sí, coges a Messi, pero si es que Messi te va a dar la vuelta y te coge por otro lado, o sea, que no tiene arreglo. Ese hombre, pues, está marcado por una varita mágica y encima tiene mucha calidad, y aunque lo marques de cerca, pues bueno, se hicieron amigos al final. Se saludaron. Se hicieron amigos. Yo no sé si se besaron, pero el mismo jugador dice que se hicieron amigos, ¿no?
Y hay matches de muchas estonas parlant entre ellos dos.
Claro. Pero bueno, si el entrenador lo creyó conveniente, pues bueno, ellos lo estudian los rivales, son los que saben, entre comillas creemos que son los que saben, también se equivocan, claro está. Y bueno, si él lo creyó así, pero yo creo que eso no le funcionó.
Uh-huh. Al Girona, la pitjor de les notícies, potser que porta 4 jornades seguides sense fer gol. No sé si això preocupa, lògicament, no? Sí que és cert que el calendari del Girona d'aquest inici tampoc és massa favorable.
No, està clar. Jo crec que el problema és que va començar molt bé el Girona. Pensàvem potser que no tindria aquest inici tan positiu, amb 4 punts, amb demostrant bon joc i convencent, i clar... jugues partits més complicats a Sant Mamés, ve el Barça a casa i llavors potser esperes, ho tens l'esperança de mantenir el nivell, però està clar que són rivals difícils, que el Girona aquest any ho tindrà molt complicat, haurà de ser molt intens com els primers partits i com ho està seguint, jo crec, totes les jornades, i també doncs haurà necessitat una mica de sort i potser com a la setmana passada, pues, o com el cap de setmana passat no entrarà la pilota i no es aconseguiran els punts, però bueno, jo crec que van al bon camí.
Sí, estic d'acord amb això, que va començar tan fort que ara semblen, amb aquests últims resultats, que tot l'ànim hagi decaigut una miqueta, potser.
Bueno, yo creo que el Girona este año su intención tiene que ser mantenerse como sea, porque es un equipo que no ha estado nunca en primera división. No es como los equipos que suben, bajan. Tiene esa experiencia, como Getafe, como Levante y todos estos equipos. Se les nota otra picardía jugando. Son más intensos, son más participan mucho más. Y yo creo que el Girona, bueno, tiene que salvarse y si el año que viene con un poquito de más experiencia pueden ir, pero claro, es un equipo a estar por ahí abajo peleando con los de ahí abajo. Sí que es verdad que siempre habrá dos o tres que a lo mejor son más flojos o tienen menos suerte o se les complican más los partidos. Este del otro día, yo creo que el Girona no contaba con estos puntos porque llevaba haciendo las cuentas cuando se tendrá que ver cuando se enfrente. El otro día sacó un punto de Leganés, ¿no? Pues, sí. Bueno, estos son los partidos que el Girona tiene que ir rajando algún puntito y luego en casa sacarlo. Y es la forma que yo creo que el Girona tiene para poderse salvar, y yo creo que se salvará porque tampoco lo veo tan flojo. Siempre digo que ahí siempre te sale alguno, y sobre todo eso, coger experiencia, que ir cogiendo experiencia en primera división. Y bueno, si lo pueden salvar este año, yo creo que el año que viene podrían estar mejor, porque no olvidemos que son jugadores que sí, pero la mayoría no juega en primera división. Sí. Y esto pasa en todas las categorías, pasa igual. Sí. Está en la categoría que esté, tiene que estar adaptarte a ella y tener experiencia en aquella categoría. Sí que tiene un par de jugadores o tres, como el Estuani este, que sí que tiene experiencia, pero los demás son jugadores que...
Sí, sí, que fa uns anys estaven en la primera catalana.
Exactamente.
Pero bueno,
sí. Claro, de primera catalana te metes a primera división, pues hombre, claro, y mucha calidad pueden tener, pero claro...
També tens jugadors joves que han jugat a Europa, però no mai han jugat a una lliga tan gran com la Lliga Espanyola, i això es nota bastant en...
Sí que puede, tiene dos o tres jugadores que vienen del Manchester, ¿no? Pero la liga, ellos allí no han jugado, no han competido como competía aquí en primera división, en una competición, sí, como la Liga Española, que aquí no hay perita en dulce, aquí cualquiera, mira, ya hubo unos partidos tuyos, enhorabuena por tu Valencia.
No, está imparable.
Fue un gran partido, pero bueno, ya parar ahí, ¿eh? No vengan aquí sacando pecho ahora, que, ¿vale? Que todos los días no se presenta el Benzema con el gatillo abajo, ¿eh? Pero bueno, que allá hubo buenos partidos. Bueno, claro, es lo que le falta, yo creo que es lo que falta al Girona. Y luego allá, el Girona tiene un público que en cualquier partido aprieta mucho, y allá parecía que cualquiera que ganaba iba y le iría bien.
Sí, era más una fiesta, exactamente.
O no, yo me dio la sensación de que estábamos más en una fiesta por jugar en primera división que con el Barça, que en competir, el público, claro, un público que le daba igual que ganara. Si gana el Barça, soy del Barça, y si gana el Girona, soy del Girona. Y esto se nota.
Alguns sí, també crec que és normal per la situació del derbi, i per tot, no? Sí. Però sí que és veritat que, bueno, que podia notar-se una mica això, però bueno, jo crec que és algo que entra dintre normal.
Por eso, porque el Girona tenia la il·lusió de algun dia llegar a primera divisió, jugar con el Barça. Y no nos engañemos, el público de Girona, que no es del Barça, es del Girona. Y claro, no había... Otras veces he visto que han animado mucho más y más contundente el público. Pero bueno, así. Era un partido de fiesta. De fiesta. Sí. Y luego si lo colamos ya con otras fiestas, pues bueno, vamos a dejar la otra. Estamos hablando de deporte.
Sí, sí. No barregem coses.
Estamos hablando de deporte.
Us pregunto sobre el Barça... Personalment, quan vaig veure els partits de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, el Barça, veiem tot l'enrenou institucional que tenen amb la convocatòria del vot de censura contra Bartomeu, que no sé com van ara mateix les firmes d'Agustí Benedito. Jo no m'esperava aquest inici que ha fet el Barça.
Bé, jo personalment, després, com has dit, després de la Supercopa potser no te l'esperes, però sí que és algo que per al calendari que han tingut i per tot és algo d'esperar. També hem de veure que el Barça en alguns partits sí que ha mostrat millor joc, però jo crec que tampoc ha fet un inici de lliga fulgurant, diguéssim, en el que és el joc, no? Però sí, jo crec que això que dius del vot de censura potser va afectar una mica l'estabilitat de l'equip, al principi molts mals rotllos dintre el vestuari, fins i tot potser en la directiva. I bé, ara que s'ha calmat una mica, que no hi ha mercat de fitxatges, que sembla que tampoc s'han fet bogeries tan grans amb el tema dels fitxatges, que parlàvem de Paulinho, quin desastre, fitxar-ho per 40 milions, i mira, al final tens la sort que surt a camp del Getafe i de guanyar el partit, vam marcar el gol de la victòria. Doncs ara que està més calmat, a part tens una mica de sort, te surten els partits bé cap endavant, que possiblement l'any passat pues, no la vas tenir tant. I bueno, és algo que entra dintre dels plans, i a mi em sembla que s'està fent bastant bé venint d'on es venia, no?
De fet, són 7 punts de marge els que ja té respecte del Madrid.
Sí, sí, no, però sí. Lo que pasa es que aquí, cuando son ganas mucho, los ponemos arriba, y cuando pierden dos partidos ya creemos que ese equipo ya ha muerto.
Lo que pasa con el Madrid, ¿no?
Lo que pasa con el Madrid. Sí, yo porque cuando un equipo está como el Barça ahora, es lo que habíamos dicho antes, rebota en el defensa y entra dentro. Y cuando un equipo no hace gol o no encuentra puerta, le pega un palo, le pega al otro, y si cuando y si no, no entra. Y ni hay que matar al Barça cuando estaba así, porque yo no lo he matado nunca, porque sí que, claro, dos partidos con el Madrid fue muy superior. Pero estos son partidos que se dan y ya está. Y ahora quieren el Madrid, ya lo quieren matar, ¿no? Dejarlo vivo todavía, dejarlo vivo que todavía, sí. Dejarlo vivo que todavía. Yo me preocupo mucho si no se llega a puerta, pero joder, tío, no. si ves que llegan a puerta 40 veces. Sí que es verdad que los jugadores cogen aquellos puntos de querer hacer más de lo que pueden y luego no les sale las cosas. Pero ni yo veía al Barça tan mal. Yo creo que lo que sí ha hecho el Barça muy bien es cambiar de entrenador. Luis Enrique tuvo los dos o tres años buenos, pero luego ya Luis Enrique perdió los papeles por completo. Y yo creo que el cambio de entrenador le ha ido muy bien. Los jugadores están con el entrenador y bueno, y yo creo que ahora están bien. Jugadores que antes no jugaban, ahora vuelven a jugar y están. Yo no lo veo, ni lo veía tan mal. Pero además tampoco el año pasado se decidió la Liga por poco, sí, que tampoco sí, es que... Sí. Y bueno, y en Copa de Europa pues tiene un partido malo, que es lo que le pasó al Barça con la Juventus, tiene un partido malo y cae, y ya está. Y en Copa de Europa ahí sí que no hay... Cuando ya llegan las eliminatorias, ahí no hay ya cambio. Ya ahí, si tú haces un partido malo, te vas.
Sí,
y es lo que, yo creo que es lo que le pasó al Barça.
El que deies del Madrid i del Barça, jo el que veig, el que estic veient aquest principi de Lliga, potser és que... la flor o la bona sort en el bon sentit que tenia el Madrid l'any passat, no? Que potser sí. Guanyava partits a l'últim minut que no sabia sí. Manescu guanyar o que no, estan més disputats. Aquest any potser no l'està tenint el cap de setmana aquest, fins i tot al camp de l'Alavés, sent bastant superior, jo crec, tinguem moltes ocasions, només va guanyar 1-2 i va acabar patint. Pues aquest any el Barça potser sí que l'està tenint, no? I això és un factor important del futbol i bueno, i està sortint així, sí, jo crec que s'ha mantenit.
Sí, eso es fútbol. L'any passat se hablaba maravilla de Zidane, ahora ya este año ya no hace bien las rotaciones, sí. Ya no las hace. L'any passat le salía todo bien, este año lo mata.
I tampoc coneix els rivals, eh? Tampoc coneix els rivals.
No, por eso, es que...
I l'altre dia quasi fica 12 jugadors al camp, no sé si us va fixar... Sí. Va haver un moment que va fer un canvi, crec, i van entrar dos jugadors, va sortir un, no me'n recordo exactament qui van ser, i l'àrbit va haver d'avisar perquè... Sí, perquè...
Però ell ja no té la culpa. No. És la culpa del delegado, del quarto àrbit, que per això hi ha tanta gent ahí,
sí.
Del que pone la taulilla i del que jo lo hago solo, los cambios, no m'equivoco.
Sí, ho dic perquè la gent ja estava a les xarxes socials fotent-li canya i... Tot el que passa en aquests equips es sobredimensiona molt, no? I bueno, és algo normal.
Ayer, pues, ya hizo cambios también. Pues le salió, mira, ya sale el Ceballos, si hace los dos goles.
Sí, no, está claro. Bueno, pues,
lo tiene así y tienes que aceptarlo así, porque tampoco, también es verdad que ha tenido bajas muy importantes.
Cristiano
Benzema, 4 partits, Benzema, sí. Bueno, ahora Marcelo es lesionó.
Marcelo se lesiona y bueno, el Gareth Bale este ya veremos cuando se pone bien. Y ahora lo matamos porque se dejó ir a Morata, ¿no? Morata no lo dejó ir él. Morata se fue.
Sí, semana.
Morata se fue pagando y ya está. Y es así.
Pues está bien, sí.
Le falta un davanter, ¿no? Al Madrid.
Bueno, sí, yo creo que sí, que le faltaría un delantero centro de aquellos. De verdad, un delantero centro que esté allí. Pero quizá a veces el juego del Madrid tampoco es de un delantero centro estático allí por su juego. Yo creo que, yo siempre he dicho igual, que para mí Benzema es un buen delantero centro. A mí Benzema...
Sobre todo para el Madrid, para Cristiano.
Para
el Madrid,
y... De la manera que juegan, sí. De la manera que juegan ahora, que Cristiano ya no va a banda, que Cristiano ya va más al centro. Para mí Benzema es clave, un jugador con mucha calidad. Dicen no hace gol, pues saca la estadística porque sale a 20 y pico de goles por temporada.
Sí, ¿no? Claro, acostumbrados a Messi, Cristiano.
Claro, pues... ahora ya queremos que hagan los delanteros 50 goles como Cristiano. Sí, sí. Pues no puede ser.
Sí, no, y aparca
no
eso que decías, ¿no? Que está jugando Cristiano y los goles han de repartir también. Y
porque mira las ligas de fuera, los goleadores no hacen más de 30 o por ahí, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí. Y yo, para mí Benzema, mira, para mí es muy importante Benzema en el Madrid. Bueno, si tuviera otro como, no sé, de los que hay delante de los centros, pero yo no también no tenemos ni paciencia, porque ahora está el otro, el Mayoral. Bueno, déjalo que a ver cómo funciona. Pero claro, es que estos equipos tienen que estar arriba, tienen que estar compitiendo siempre, tienen que estar ganando siempre. y si no lo hace así, pues normal que vengan las críticas. Antes el Isco era el mejor, ahora ya no lo pone. Y esto es el fútbol, estas son las cosas del fútbol, no hay otra más. Y ya está.
Bé, és això que dius, no? Que no hi ha paciència al Madrid, al Barça, aquests equips, és el que hi ha. I estem acostumats, si està Morata perquè hi juga Morata titular perquè no és el suficientment bo, si està Benzema perquè no marca gols, sempre hi haurà debat, no? Però sí, jo crec que al poc que comenci a tenir una mica més de sort, que comenci a entrar més les pilotes, jo crec que el Madrid retallarà punts i es posarà allà dalt perquè té una bona plantilla i ve amb una bona dinàmica com per fer títols aquest any un altre cop, no?
Fes-me una reflexió, Jan, tu que ets de l'Espanyol, d'aquest inici de competició.
Bé, en quant a joc, s'ha de millorar. Sí que és veritat que, com l'any passat, s'han deixat el tema del mercat per última hora un altre cop, no? Amb problemes amb el límit salarial, es deia, bueno. Al final mai saps, però bé, jo crec que és positiu que aquesta última setmana, que hi havia tres partits, s'han tret 7 punts de nou visitant el Madrigal, que això sempre va bé, però bueno, es va començar malament, va haver-hi vaig tenir la sort d'anar els dos partits a casa i els dos primers partits a casa, i la veritat és que en quant a joc ve el Leganés a casa i la primera part van donar un bany, sincerament. I bueno, pues, està clar que era el segon any del projecte de Chen i semblava que aquest any havia d'anar millor. Jo crec que sempre ho he dit, no? que s'ha de tenir paciència amb això, que no és tan fàcil com sembla, i que s'ha d'anar cimentant poc a poc, i bueno, jo crec que l'any passat s'ha de fer un bastant bon paper, i aquest any doncs s'ha d'anar fent poc a poc. Veus equips com el teu València que han tingut uns anys dolents i que ara amb paciència i portant bons entrenadors i un bon entrenador i bons jugadors, doncs s'estan fent molt bé les coses, no? I és això, jo crec, poc a poc anar fent, i sobretot el tema econòmic està molt millor, que jo crec que és important, no? Mantenir la línia en això, i ara doncs poc a poc anar sumant i anar fent l'equip més fort, no?
Mm-hmm. Aprofitem els últims minuts d'aquesta tertúlia per analitzar la situació del Club de Futbol Lloret. Tu que el coneixes millor que ningú, Antonio, parlem del primer equip. Temporada es presenta complicada, tan complicada com es veuen resultats la temporada?
Hombre, yo creo que este año sí que, yo no digo que estemos ni de bajar ni mucho menos, ¿no? Pero está complicada porque hay equipos muy potentes, equipos con presupuestos bastante, bueno, bastante, para ser más grande que el de Lloret no hace falta mucho. Nosotros no sé si estaremos en el segundo o el tercero menos presupuesto, pero ten en cuenta que los cinco equipos que han bajado de tercera división lo tenemos en el grupo nuestro. Son cinco equipos que... Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos debajo al Júpiter y tenemos al Mollet. Dos equipos que tendrán que ir arriba. La Montañesa tampoco está nada bien, pero son equipos que tienen que ir arriba. Y bueno, yo creo que nosotros, con el cuerpo técnico este que tenemos, que trabaja como el que más, eso sí que tengo que decirlo, y bueno, y con los jugadores que hay, que algunos ya tienen más experiencia, los nuevos yo creo que están apretando bastante, los nuevos, los jovencitos, como yo digo, pues yo creo que no tendremos problemas. Sí que es verdad que tendremos que estar peleando toda la temporada a rajatabla, porque si no, y como no hemos empezado bien por unas cosas y por otras, pues bueno, pues ahí estamos, lo que ha dicho el Edu antes, estamos jugando siempre fuera. El otro día cuando empecemos, ya te he comentado, había 40 o 50 personas, los entrenamientos te tienes que desplazar de un campo a otro. Son cositas que influyen, que no estás en tu casa, estás jugando fuera todos los partidos. Yo creo y espero que bueno, si fuimos capaces de ganar en Manresa, porque el resultado de Manresa es engañoso. Nosotros teníamos que haber ganado en Manresa 0-3, fallamos un penalti, fallamos uno contra uno, pero bueno, ganemos, y yo creo que el equipo está preparado para jugar igual en casa que fuera. Solamente que yo creo que los técnicos ya lo ven, que tendrán que retocar algunas cosillas, y sobre todo las pérdidas de balón a nosotros nos están dañando muchísimo. Las pérdidas de balón en el centro del campo, ya lo vengo diciendo. Yo a los técnicos no se lo digo porque ya lo verán ellos. Ahora se estarán enterando.
Ahora sabrán.
Pero las pérdidas de balón en el centro del campo nos dan muchos quebraderos de cabeza.
Potser influeix també que l'any passat va fer un molt bon any, no?, en quant a classificació.
Sí, clar.
I clar, això, vulguis o no, potser esperes mantenir-ho, i és complicat, tinguent bases importants que sí que estan ben suplides, però que s'han de cimentar, diguéssim, a l'equip, i bé, i jo crec que el Lloret, com dius, té un dels pitjors pressupostos, diguéssim, o més petits pressupostos de la Lliga, i bueno, yo creo que no tiene problema Barça al Barça, espero.
Y luego, es lo que tú has dicho, sí que se han ido cuatro jugadores, han venido otros cuatro, pero estos cuatro que han venido, ninguno había jugado en esta categoría. Dos han salido, como quien dice, de juveniles. Claro, no son jugadores que te vienen, como ha comentado antes, que te vienen de Palamau o te vienen, sí, de Figuera, que son jugadores que ya han jugado en tercera división, sí, o en primera catalana. Son jugadores que no han jugado en esta categoría y se tienen que adaptar, claro, sí. No es lo mismo, es que las categorías están por algo. Dicen, no, no es una categoría. No, no, las categorías están, sí, sí, por alguna cosa están hechas las categorías. Y la categoría de primera catalana, pues es complicada, porque son equipos o clubes que vienen de tercera, que si no vienen de tercera, han estado en tercera y todos quieren estar ahí arriba. Y bueno, pero yo creo que no tendremos problema.
Arribem als dos últims minuts. Per acabar, una petita valoració d'una notícia que m'ha explicat avui, que ens n'alegrem moltíssim. Miqui Joanola ha convocat per uns entrenaments amb la selecció espanyola sub-15. Avui marxa a Madrid.
M'ho van dir fa uns dies i bé, jo crec que és molt bona notícia, no? Més que res per ell, sobretot, per la seva família. I bé, per Lloret també, no? És un nano de Lloret que està ja jugant al Barça i que bé, que ho té molt ben merescut i esperem que li vagi bé.
Tu, Antonio, el coneixes bé, des de petit.
Yo lo conozco desde muy pequeño, desde Benjamín, prácticamente, pero Benjamín es muy buena persona, un buen chaval. Yo lo felicité el domingo que vino a verme allí al campo, lo felicité y le dije que, bueno, que lo haga con honor y que sea lo que haya sido siempre y que por algo está ahí. Para mí es que es un jugador que yo he estado con él como delegado 3 o 4 años y una familia estupenda. Yo les deseo lo mejor y que triunfe, que para eso estamos los que trabajamos en los clubes, así, para sacar jugadores y que tengan suerte.
No té aturador l'esport de Lloret de Mar, ho dic sempre, i esperem que això, que tingui molta sort amb Miqui i Joanola. Avui, insistim, marxa a Madrid a uns entrenaments, a unes jornades amb la selecció espanyola sub-15. Antonio Pérez, Jan Carrillo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia. I, vale, amics oients, us esperem el pròxim dilluns. Arribem al punt horari de les 10 del matí. La informació continua aquí puntualment, cada hora en punt, amb els butlletins horaris. Salutacions de Moisés García i fins al pròxim dilluns.